Seguim fent ràdio quan passen 6 minuts de les 10. Avui a la secció d'actualitat volem saber quins ERTOs estan en vigor, quins han entrat i a quin tipus d'ajudes es poden acollir els autònoms. Anem fins als estudis de Domenys Ràdio, on hi ha la nostra companya Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui volem conèixer aquestes ajudes, com està la situació dels ERTOs aquí a la nostra comarca i a Catalunya en general. I per això en tenim el Daniel Carrillo Mayer, de DC Mayer, ell és gestor, i el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Dani, com estàs?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Déu-n'hi-do el que esteu vivint, no?
Sí, no, la verdad es que son tiempos difíciles, no son fáciles. Muy cambiante, es un entorno muy cambiante, cada día salen cosas nuevas, nos quitan una cosa, nos ponen otra, y bueno, un poco vamos a remolque de lo que se va dictando. Muchas veces, como siempre te digo, va más rápido la noticia que el BOE,
sí.
Con lo que primero el cliente te llama, te dice que hay una cosa, todavía no se ha publicado, luego no coincide la noticia con lo que se ha publicado al 100%, y bueno, y a salto de mata vamos haciendo.
Sí, sembla que no hem après gaire del mes de març, perquè continuem una mica igual, i tot i que no sigui el teu tema, et sembla que anem directes a un confinament total, com s'està dient?
Bueno, la perspectiva es esa. Yo creo que eso depende de los datos sanitarios y por lo visto tengo entendido que los contagiados siguen subiendo, por lo que mientras sigan subiendo, pues yo creo que ellos harán lo que tengan que hacer, igual que ya lo hicieron en marzo, ¿eh? Es de que no creo que les tiemble el pulso para volver a cerrar el país, es de que ya el país está complicado, pero ya llegado a este punto no creo que les tiemble el pulso para volver a hacerlo. Yo no lo dudo, que si tienen que hacerlo, lo hagan.
No,
y la pinta es esa, no sé, que mañana digan que empieza a bajar y entonces empieza a cambiar el escenario, la pinta es que se vuelva a confinar. No sé, ya no sé si total, parcial, si fin de semana, si por las noches, pero que confinamientos yo creo que habrán.
Tema d'ERTOs, com aquest mes d'octubre es va fer, bueno, a finals del setembre es va acordar aquesta pròrroga. ¿Y cómo es esta prórroga que se ha hecho fins al gener?
Bueno, aquí hay que distinguir varias cosas, ¿vale? En primer lugar, los ERTEs, o ERTOs en catalán, que estaban ya concedidos, que estaban vigentes y no se habían renunciado a ellos, ¿vale? Uh-huh. Estos se pueden seguir utilizando. La única pega de esto es que esos ERTOs, hay una parte de ellos, una parte beneficiosa para las empresas, que ha decaído. Me explico. Uh-huh. El ERTE implica básicamente dos cosas, tiene dos pilares. Una, que lo que es el salario del trabajador, en lugar de asumirlo la empresa, lo asume el paro, ¿sí? Con lo que la empresa lo que gana ahí es que se quita esa carga salarial, ¿vale? Sí. Pero es que sabemos que también la empresa, aparte del salario, tiene otro coste, que se llama seguridad social, que uh-huh. se paga cada mes y que está directamente ligado con las nóminas. Uh-huh. Esa seguridad social, ese coste mensual de cotización de los trabajadores, hasta el 30 de septiembre venía estando bonificado. Empezó siendo 100% y fue variando, y en septiembre todavía conservaba parte de la bonificación. Ya no era 100%, pero era unos porcentajes, ¿vale? Uh-huh. más bajitos. Pero seguía sin ser el 100% de coste. Venían ayudando en ese sentido. ¿Qué ocurre? A partir de octubre sí se prorrogan estos y pueden seguir utilizándolos, pero solamente para enviar al trabajador al paro, para que cobre. Pero la cotización de esa nómina, es 100%, no hay bonificación. Quiere decir que la empresa manda al trabajador al paro, pero sigue pagando íntegramente la seguridad social como si trabajara el trabajador. Igual, el mismo coste, ¿vale? Esto es conforme a la prórroga, ¿vale? Eso es la prórroga de los ERTEs que ya se habían concedido.
Espera un moment, però... Dani, espera un segon, perquè jo ara m'he perdut o estic flipant. No acabo d'entendre, és a dir, a efectes empresarials, ara mateix estan pagant el 100%, els que estaven, però el treballador segueix sense. És a dir, quin és el benefici exactament per l'empresa?
Per l'empresa, l'únic benefici que jo le veo és que deja de assumir el pago de la nómina, que uh-huh. también es un poco lógico porque no hay trabajo para darle. Con lo que al final tienes un trabajador que no tienes que pagar la nómina, pero que sigues teniéndolo en plantilla y que el día que deje de haber estas restricciones tienes que llamarlo a trabajar de nuevo. Quiero decir que la relación laboral no se ha extinguido, simplemente queda suspendida. ¿vale? Con lo que al final la empresa gana poco, simplemente gana que hay un paréntesis que ya no hay que abonar la nómina, pero que cuando pase todo esto y quede las cenizas de lo que haya, ese trabajador tiene contrato vigente. Vigente quiero decir que si quiere extinguirlo tendrá que indemnizarlo, etcétera, etcétera.
Vale.
Porque al final es una solución temporal. Antes también lo era, pero por lo menos venía bonificada, ¿no? Que al final tenía una reducción de costes propios directos, ¿no? Porque al final la seguridad social se paga cada mes de esas nóminas. Y antes estaba bonificada y ahora ya no lo está, en las prórrogas. Lo que te venía diciendo ahora es que junto con en el paquete que sacaron con efectos 1 de octubre, además de la prórroga de los antiguos ERTE ya concedidos y que no se hayan renunciado a ellos, también salieron 2 ERTEs más nuevos, ¿vale? Uh-huh. Estos ERTEs hay que volver a pedirlos, ¿vale? Es decir, si incluso si ya tienes uno concedido, puedes ir y pedir otro de estos nuevos que han salido, ¿vale? Básicamente son 2, ¿vale? Uh-huh. Son el ERTE de impedimento y el ERTE de limitación, ¿vale? Uh-huh. Tanto uno como el otro dependen de las restricciones que cada autoridad competente efectúe en cada territorio, ¿vale? Al 1 de octubre todavía no había restricción aquí en Cataluña, por ejemplo, con lo cual a priori aquí no se podía tramitar un ERTE de este tipo. Uh-huh. A día de hoy, desde el día 16 de octubre, con la nueva restricción del cierre de hostelería, por ejemplo, y centros de estética y demás, sí que se puede, porque ya hay una restricción, ya hay un impedimento, uh-huh. Y hay una limitación en la actividad. Y en ese sentido se puede tramitar un nuevo ERTE. Es decir, ya tienes uno que se puede prorrogar, pero además tienes la opción de pedir uno nuevo, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo aquí en el despacho, a muchos, sobre todo sector de hostelería, uh-huh. Que derivado de estas restricciones, pues estamos generando nuevos expedientes de ERTE, que estos sí se parecen mucho más a los ERTEs del principio, que tienen las dos beneficios, tanto por un lado el trabajador va a cobrar el paro, como además la seguridad social de la empresa, el coste mensual que tiene la seguridad social de cotización de esos empleados, se ve reducido o bonificado, en este caso llegando hasta el 100% en los ERTEs de impedimento.
Uh-huh. ¿Vale? Aquestes serien les restriccions.
Lo que sí que es verdad que hay una carga burocrática, ¿no? Porque al final, si hay restricciones, te ves obligado a hacer un nuevo ERTE, cuando ya hiciste uno, ¿eh? Hiciste uno, se puede prorrogar, pero no nos gusta. No nos gusta porque al final la cotización la asume íntegramente la empresa, con lo cual, habiendo restricciones, lo más interesante para la empresa es volver a tramitar un nuevo ERTE de impedimento o limitación, que sí que vuelve a tener lo mismo que ya tuvo en marzo, abril, junio y julio, ¿vale? Que es la bonificación, ¿no? Que es un poco lo bonito. Siempre cabe recordar que la bonificación está ligada al mantenimiento de empleo, ¿vale? Que también es un arma de doble filo. Te doy, pero a la vez te exijo unas cosas. ¿Qué cosas? Pues el tema es que cuando después del ERTE, cuando ya rescatas a los trabajadores del ERTE, a esos trabajadores tienes que mantenerlos en el empleo durante 6 meses. Uh-huh. Si tú después del ERTE vas y al cabo al mes siguiente, porque las cosas no te van bien, echas a uno de estos trabajadores, tienes que devolver íntegramente todas las bonificaciones. Y ya no solo de ese trabajador, sino de todos los trabajadores.
Wow.
Con lo cual el perjuicio es muy grande. Depende del número de trabajadores de la empresa, pues por echar a uno mal echado o en una época en la que no podías echarlo, pues puedes acabar devolviéndolo de todos los trabajadores de toda la plantilla, ¿vale?
De unido.
Y básicamente los ERTE es un poquito resumen, es la prórroga, que tiene ese perjuicio de que ya no hay bonificación, y luego los nuevos ERTE, que bueno, que a fecha 1 de octubre, cuando se dio esta norma, aquí en Cataluña no era todavía no era muy viable aplicar uno de impedimento o limitación, porque a esa fecha no había limitaciones todavía, pero sí que a día de hoy, ya no solo en Cataluña, sino en muchos sectores, en otras comunidades también, pues cada vez hay más restricciones, con lo cual ya las empresas empiezan a utilizar estos nuevos ERTE de limitación e impedimento para poder acogerse a esas bonificaciones, además de mandar al paro a los trabajadores.
Perquè aquelles empreses que, per exemple, aquí al Penedès en Xarxa hem parlat moltíssim de la cultura que està tocada, molt tocada, i que cada cop sembla que estigui més, perquè sigui com sigui, si el divendres es decideix que es confini el cap de setmana o bé durant 15 dies, les activitats culturals cauran en picat. Aquesta gent té l'opció d'acollir-se a alguna mena d'ajut? Bueno.
Sí, bueno, las ayudas son para cualquier sector de actividad, ¿eh? Estos de limitación e impedimento son para cualquier sector de actividad que se haya visto afectado por algún tipo de restricción. Y ahí entran, y ya sean restricciones de normativas nacionales como incluso internacionales, porque hay muchos hoteles, por ejemplo, que con todo el tema este de la COVID, derivado de una normativa extranjera, por ejemplo, Reino Unido y demás, que lo que hacía es, pues los viajeros cuando volvían a su país les hacían hacer un confinamiento si venían de España, esa normativa que es extranjera daba origen a un ERTE español, porque estaba aunque fuera norma extranjera, estaba infringiendo directamente la actividad hotelera de esa zona. ¿Me explico, no? Hablo de, sobre todo, Islas Baleares, Canarias y demás, sobre todo en la época estival de este año, pues muchos ERTE han ido haciendo en base a eso, y se siguen haciendo.
Déu-n'hi-do, un panorama una mica complex el que tenim per davant i el que venim arrossegant des de fa 7 mesos.
Sí. Bueno, al final lo que buscan aquí con este tipo de ERTE es decir, si tú te ves afectado, tu actividad, por ser la que es, se ve afectada por alguna limitación de algún rango legal nacional o internacional, pues ahí es donde se abre el abanico de ayudas. ¿Me explico? Evidentemente la cultura está directamente afectada por las limitaciones. Con lo cual no cabe decir que puede acceder a todo este tipo de mecanismos de ayuda, ¿no? Llamado ERTES, ¿no? Recordando siempre que el tema de los ERTES es un mecanismo de ayuda para las empresas que tienen trabajadores, ¿sí? Porque está dirigido a empresas con trabajadores. Recordemos que en este país abunda mucho lo que es la figura del trabajador autónomo, que normalmente hay muchos que no tienen trabajadores a cargo, que están ellos solos, ¿no? Incluso en el sector de la cultura, pues actores muchos están trabajando por sí mismos, ¿no? Para sí mismos, sin trabajadores a cargo. Y nos preguntaremos, bueno, pues ¿y esta gente puede aplicar un ERTE? Pues no, un ERTE no, porque un ERTE está hecho para trabajadores asalariados de ese trabajador autónomo, no para sí mismo. Para esos casos, lo que existe son unas ayudas que está concediendo las mutuas, ¿vale? Estas ayudas, bueno, técnicamente se llama la prestación de cese de actividad, ¿vale? Y han salido además, a raíz de la reforma del 1 de octubre, han salido varias también, ¿vale? Han salido en concreto 4 ayudas, ¿vale? Es que son directamente, son ayudas económicas en euros mensuales cada mes y que además exoneran la cotización y la obligación de pagar el autónomo cada mes, ¿vale? Esto es lo mismo un poco que ya se viene aplicando para los autónomos en los meses de marzo a septiembre, ¿vale? Lo que pasa que un poco las características han cambiado, ¿vale? Aquí existe para la gente que cobró hasta el 30 de junio, incluso para la gente que cobró hasta el 30 de septiembre, existe también lo que se llama la prórroga de esa prestación. Igual que hice una prórroga de los ERTES, pues también una prórroga de los que ya venían cobrando para que sigan cobrando. Y además siguen cobrando con las mismas características, ¿vale? Lo único que se les pide es lo mismo que ya se les venía pidiendo en el resto de ayudas, ¿vale? Que han ido cobrando. Lo que hace la mutua es comparar la facturación de cada trimestre fiscal, ¿vale? De este año con la del año anterior, ¿vale? Si la facturación ha caído más del 75%, ya genera un derecho a la ayuda, ¿vale? Con la peculiaridad de que se pide con una previsión, es decir, me explico. Nosotros ahora estamos en el cuarto trimestre del 2020, ¿vale? Pues, esta gente que han pedido esta ayuda, por previsión, tienen que prever que los meses de octubre, noviembre y diciembre del 20, que todavía no han llegado, lo tienen que prever, su facturación va a caer más del 75% comparado con octubre, noviembre y diciembre del año 2019, ¿vale? Si esa previsión es que la facturación caiga más del 75%, automáticamente firman una declaración responsable y cobran, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto es un poco una previsión, porque luego llegará el mes de enero, febrero, marzo y las mutuas pedirán la documentación justificativa de esa caída de facturación y el que se haya pasado le harán devolver cada euro de esa ayuda. Y además las van a revisar una por una.
Clar, però vale? És una previsió, és a dir, a la fi al cap ningú som pitonissos, no? O veiem el futur. És a dir, se'n poden enganxar els dits si venen enganxats, no?
Sí, claro, aquí lo que hemos asesorado desde nuestro despacho es que el que tenga dudas y demás y el que se vea impedido la actividad, que no lo dude, que la pida. Que la pida, que además la normativa establece que en cualquier momento puedes rehusar de ella. Quiere decirte que si pasado mañana te va bien o ya sabemos que te has pasado por la facturación que has emitido, que es fácil de cómo comprobar, se ve rápidamente, pues bueno, pues se hace un escrito a la mutua y se rehúsa de esa prestación y se devuelve evidentemente lo que se ha cobrado indebidamente. antes de que la mutua lo venga pidiendo, ¿vale? Uh-huh. Que lo hará, en caso de que no lo se comunique, ¿vale?
Ya. De unido,
entonces,
¿no?
la idea es esa, ¿no? Esa es una de las ayudas para autónomos, y luego existen dos más, bueno, esto es la prórroga de los del 30 de julio, la prórroga de los del 30 de septiembre, ¿vale? Uh-huh. Son dos, y luego hay dos más, que es la de los trabajadores de temporada, que sí. Son para aquellos trabajadores que trabajan de los meses de junio a diciembre de cada año, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, pues esta gente también tiene una ayuda especial muy parecida económicamente a nivel monetario con esta que hemos explicado hace un momentito, y los requisitos pues son muy parecidos también, ¿vale? Uh-huh. Y la cuarta y última sería para los casos como ahora mismo en Cataluña, ¿vale? Todos aquellos que no pudieron cobrar de marzo a junio y que tampoco pudieron cobrar de julio a septiembre, ¿vale? La ayuda anterior, que hay algunos que a lo mejor se han dado de alta recientemente o cualquier cosa, ¿no? Que en esas fechas no estaban dados de alta, y la autoridad competente, por ejemplo Cataluña, les impide trabajar, ¿vale? Sí. Existe también una ayuda para esta gente, ¿vale? O sea, uh-huh. normativa reguladora de la autoridad competente que limita la actividad y que da derecho automáticamente a ese autónomo a poder cobrar una ayuda, ¿vale? Uh-huh. En este caso, la ayuda, no, en lugar del 75%, que es lo que cobran el resto de autónomos que he explicado al principio, de la base reguladora, el autónomo mínimo podrían ser unos 600 o 700 euros al mes, en este caso cobran el 50%, uh-huh. con lo cual cobran un poquito menos que los que ya venían cobrando desde marzo.
Déu-n'hi-do. És a dir, que...
Es complejo, ya lo ves que no hay una ayuda, hay cuatro, que no hay un ERTE, que hay tres, que venía más dos nuevos que han sacado, y bueno, el tema se complica.
Sí, comença a ser més complicat que no pas fins al mes de setembre, ¿no?, que estàvem acostumats.
Sí, la verdad es que cada vez salen cosas nuevas, se mantienen o no las antiguas, y bueno, yo creo que a día de hoy la figura del asesor cobra una importancia más que relevante, vamos.
Vital, ¿no?, diríem, fins i tot.
Sí, yo creo que a día de hoy el que no tenga asesoramiento correcto puede estar, ya se está padeciendo, pero el que no lo le asesore correctamente puede estar padeciendo mucho más, sí. Porque ya estando 8 o 10 horas cada día trabajando, cuesta llegar a todos los sitios, uh-huh. pues como para imaginarme según qué tipo de negocios que... están mal asesorados o que incluso a lo mejor se lo lleva la misma persona y se tiene que dedicar a una cosa y otra. Es imposible, ¿no? O sea, es inviable.
Clar, a més,
que se puede atender a todos.
A més, tu, Dani, tu estàs llegint constantment totes les ajudes que arriben, sí que a nivell de comunitat...
Sí, no, es que a día de hoy estamos leyendo una y está sacando otra. Con lo cual acabas de leer una, te pones con otra y bueno, y es no parar. Mm. Y tiene, además, estas son ayudas, lo que hemos explicado hasta ahora, ¿no? ERTES y ayudas de autónomos son ayudas que vienen directamente del Estado central, ¿no? De España, ¿no? De Madrid. Uh-huh. Pero luego piensa que a nivel municipal existen ayudas, a nivel autonómico de Generalitat de Cataluña existen ayudas también, que al final hay un pupurri de ayudas de todos los organismos dirigidas a unos sectores o a otros. Bueno, y hay que estar en todo. Y todas ellas tienen unos requisitos, todas ellas tienen unos plazos que si no llegas no entras. Y bueno, y es complicado llegar a cubrir todo y en tiempo, uh-huh. en tiempo y forma.
Perquè a més, avui, si no estic errada, s'ha posat en marxa, ha començat el termini per les ajudes d'hostaleria i salons de bellesa.
Correcto, se publicó, o sea, la norma es del 22 de octubre, se ha publicado hoy y será aplicable a partir de mañana, sí, ya estamos estudiando todas las presentaciones que hay que hacer en el despacho, que no son pocas porque muchas, la gran mayor parte son del sector de hostelería, algún centro de estética y que se ve directamente afectado y beneficiado por este tipo, por esta ayuda, ¿no?, que viene siendo o viene ayudando pues a toda esta gente que se dedican a estas dos actividades y que les han obligado directamente a cerrar.
Uh-huh. ¿Son suficientes para, según el teu pare?
Las ayudas sí son suficientes.
Sí.
Bueno, yo diría que no, que son justas. Son muy justitas. Pero bueno, es que claro, cada caso es un mundo, ¿no? Pero si nos ponemos en la piel de un hostelero que no tiene local propio, uh-huh. que tiene que pagar un alquiler, una luz, Muchas veces las normativas salen muy rápido, incluso acaban tirando género, desechando mercancías que habían comprado y luego les cierran y tienen que tirar. Yo creo que no cubren, con las ayudas que tienen, no cubren esos costes, no los cubren. ¿Vale? Ahora, si nos vamos a un hostelero, local propio, paga la luz el mínimo porque no abre, y bueno, y es un poco previsor en la compra de género, pues quizá con mucha suerte pueda cubrir costes.
Ahí coneixíem, Dani, per finalitzar, que se'ns esgota el temps i tu ja saps que la ràdio el temps és or. Ahir justament sortia als diaris que dins de la previsió de l'estat espanyol preveuen pujar l'IRPF a partir de 200.000 euros. No sé si ho has vist o quina repercussió podria tenir això.
Sí, bueno, está encima de la mesa desde hace ya tiempo subir el tipo impositivo a las rentas medias, ¿vale? Uh-huh. Medias altas. Esto no es nuevo. Al final el gobierno de coalición ya hace mucho tiempo que lo viene pensando y yo creo que no tardará en aprobarlo. Uh-huh. Al final, bueno, es un poquito el que más gana más paga, pero el listón cada vez lo bajamos un poco más, ¿no?
Claro.
Porque en el listón de arriba no hay tanta gente, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito más para abajo para coger un poco más de dinero, que es lo que yo estoy viendo, ¿no? Lo que estoy intuyendo. Porque las clases bajas, evidentemente, pues y más con la situación actual, pues evidentemente tienen poco que rascar, ¿vale? Uh-huh. Tienen que ir a la clase media alta y subir ahí el tipo impositivo para poder recaudar algo, porque en el resto de contribuyentes lo tienen difícil a corto plazo y a medio plazo también, yo diría.
I la reforma dels autònoms que volen que es pagui en consonància amb el que facturen, pel que he anat veient a la premsa, sembla que ningú està conforme, en associacions tipus ATA.
Es que es complicado, es una norma que ya recuerdo que hace mucho tiempo que se está dialogando sobre ella y nunca no ha salido para adelante porque al final yo creo que es una norma insegura porque al final tenemos que ser conscientes del país en el que vivimos y al final todos somos conscientes de que bueno, que la gente hace sus más y sus menos, ¿no? Y al final ligar el pago de un autónomo a lo que ingresas, pues bueno, según qué sectores pueden determinar lo que ingresan más o menos, ¿no? Siendo realistas, sí. ¿No? Porque al final los ingresos son los que uno declara. Uh-huh. La declaración es una autoliquidación, con lo cual cada contribuyente la autoliquida. Uh-huh. Y bueno, hay muchos contribuyentes, pues a lo mejor que deciden pues no autoliquidar todo lo que han cobrado. ¿Me explico, no?
Claro. És a dir, que són temes complexos, com bé dius, i Dani, se'ns esgota el temps.
Entonces, no sé si esa medida, porque si ya vivimos en un país que hay mucho fraude fiscal, en el que no todos los contribuyentes autoliquidan lo que deberían, y encima el autocontribuyente que no liquida todo lo que debería, le decimos que si autoliquida menos, va a pagar menos autónomo.
Estem fomentant...
Pues no sé, yo no sé si eso sería bueno en este país. En un país, en otro país igual sí, pero en este...
Dubtos.
Lo pongo en duda.
Dani, ens quedem amb això. Daniel Carrillo, de l'assessoria de C. Mayer del Vendrell, gerent i gestor, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns i esperem amb candeletes les noves novetats que puguin haver-hi a partir del gener. Moltíssimes Perfecto. Gràcies, com sempre.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos a vuestra disposición.
Una abraçada.
Hasta pronto.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
El MOS celebra enguany la seva edició més cinèfila en un desè aniversari marcat per la pandèmia. La presentació del Festival MOS d'aquest 2020 s'ha fet finalment de forma telemàtica amb l'equip del Vinceum des de l'auditori del Museu del Vi i la resta de persones des de les seves respectives oficines. Tenia lloc ahir al matí. Xavier Fornos, director del Vinceum, va ser l'encarregat d'explicar les línies bàsiques d'aquesta desena edició del festival, que ha hagut d'adaptar tota la seva programació i funcionament a les actuals situacions sanitàries i restriccions, com per exemple el toc de queda, que ha obligat a avançar alguns horaris. Així mateix s'han suprimit els tastos de vi, una decisió que ja estava presa fa alguns mesos, però que s'ha reforçat davant del tancament dels restaurants de fa unes setmanes. El festival mantindrà les seves seccions habituals, apostant per sessions presencials amb aforament reduït, ara per ara al 50% dels diferents espais. Les condicions, però, poden canviar en funció de si es decreten noves mesures restrictives. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'Ajuntament de Calafell. Els Mossos d'Esquadra han acudit aquest dimarts a l'Ajuntament de Calafell a buscar documentació d'expedients que estan subjectes a una recerca judicial. Agents de paisà han requerit la presència del secretari per recaptar la informació seguint una ordre de la Fiscalia del Vendrell. No s'ha facilitat informació concreta dels papers requerits ni de la recerca que se segueix, però des del cos es confirma aquesta intervenció. La recerca podria estar relacionada amb ajudes socials que tramita el consistori, però que abona la Generalitat. Tampoc s'ha precisat el delicte que s'està investigant. De moment no hi ha detencions previstes, però estaran subjectes a l'avanç de la recerca. Comencen les obres de modernització del polígon industrial de Sant Quintí de Mediona. La setmana passada van començar les obres de millora de serveis i infraestructures del polígon industrial als Vinyets Fogars de Sant Quintí de Mediona. Aquestes obres tenen una durada de 2 mesos màxim amb l'objectiu de modernitzar i adequar-lo a les necessitats actuals. Les principals actuacions consisteixen en la millora de la pavimentació de tots els carrers, la substitució de tots els punts de llum actuals per uns altres de tecnologia LED i la instal·lació d'una nova àrea d'emergència de residus equipada amb càmeres de videovigilància per controlar aquesta zona davant d'actes incívics. L'objectiu d'aquest projecte, que tindrà un cost total d'uns 200.000 euros, dels quals la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció de gairebé 135.000, és renovar i modernitzar el polígon per tal d'aconseguir una revitalització econòmica de la zona empresarial i una millora en l'accessibilitat i la seguretat. I acabem explicant-vos que comença un nou curs del Club de Lectura d'Olèrdola i del Servei de Biblioteca Oberta. El dijous passat, el penúltim del mes d'octubre, començava un nou curs del Club de Lectura d'Olèrdola amb el suport del Bibliobús. Després de l'aturada provocada per la Covid-19, les sessions mensuals del club es preveuen fer de forma telemàtica si les normes sanitàries impedeixen fer les trobades presencials. Aquest mes d'octubre també ha començat a funcionar el Servei de Biblioteca Oberta a les escoles Cisell de Moja i Rossell Muntaner de Sant Pere Molanta. Els horaris es mantenen respecte al curs passat i el servei es programa a la biblioteca de l'escola de Moja fora de l'horari lectiu, els dimarts, dimecres i dijous de 4:45 a 6:00 de la tarda. A la biblioteca de l'escola Rossell Muntaner el servei es presta els dilluns i divendres de 4:00 a 6:00 de la tarda. Els horaris d'ús s'han distribuït preveient el manteniment dels grups estables i no hi ha servei de préstec.
Penedès en xarxa.
Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 27.0 FM.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Comencem la nostra tertúlia setmanal amb la gent gran, una conversa que avui es tenyeix de celebració per parlar de dues cites destacades del cap de setmana, la Castanyada i Tots Sants. Volem saber si són de castanyada o si han incorporat el Halloween, si mengen castanyes i panellets maridats amb moscatell o vi dolç, o si duen flors al cementiri. Totes aquestes qüestions i moltíssimes d'altres les posarem tot seguit sobre la taula. Abans, però, presentem els nostres tertulians d'avui. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, qui t'acompanya?
Doncs la que m'acompanya avui és la Júlia Brix. Júlia, molt bon dia.
Ah, hola, bon dia. Bon dia.
Jo sé que tu ets de castanyada, de panellets, de castanyes, no ho sé, de
sí,
tots sants
sí,
també.
Sí, sí,
ets de tot, eh?
De tot, de tot. Soc de tradicions, i sobretot les catalanes, eh? Perquè això de Halloween, amb cap travesser i travesser. Sí, sí. Sí, sí, aquest any, encara que sigui fent les castanyes, els moniatos i els panellets, que per cert en faig molts perquè som molta colla, doncs arribaran a casa de cadascú. O sigui que no ho celebrarem conjuntament, però sí que per famílies tindran els meus panellets i la meva castanyada.
Sí, sí. Ara seguirem parlant de panellets, de castanyada, però sumem dues veus més, en aquest cas a Domenys Ràdio. Laia Batlle, bon dia, amb qui estàs?
Hola, molt bon dia, Sílvia, Eli, Júlia. Tenim aquí a Domenys Ràdio a l'Eulàlia Urgell i a la Conxita Vidal. Molt bon dia a totes dues, com esteu?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, ja heu sentit que la Júlia deia, jo sóc de les tradicions d'aquí a Catalunya, faig panellets per una pila de gent, i la Conxita i l'Eulàlia què fan per la castanyada?
Ho subscrivim. també som de tradició catalana.
Sí, sí, jo també de tradició catalana, però haig de dir que no n'he fet mai de panellets, perquè jo de cuinera poc, vull dir, aviam, cuino molt, perquè som colla, però amb cap ganes, perquè no m'agrada mai la cuina, i menys, vull dir, fer postres i coses d'aquestes. Em penso que vaig provar de fer tres coques d'aquestes que tothom fa, i totes tres van sortir malament, i vaig dir que mai més. Total, que de panellets, a més, tampoc, vull dir, no en comprem gaires perquè no som gaire de panellets. Si hi ha alguna bona família parenta de prop o de lluny que se'n regala uns quants, és els que mengem. I castanyes, doncs tampoc, perquè no s'agraden les castanyes, però si no, no, la tradició és la tradició i la tradició catalana. Halloween també em rellisca moltíssim.
I la Conxita?
Jo sí que en faig panellets, castanyes i moniatos, tot.
Tot, ho fas tot?
Tot.
I Halloween?
No.
No t'agrada el Halloween?
No. O sigui, respecto el qui li agradi i qui ho faci, no? Però a mi no em diu res, no. Igual que puc acceptar el Papa Noel, que no és d'aquí, però això, pues no m'agrada.
Mm-hmm. Molt bé.
Doncs, si us sembla, acabem sumant l'última veu, anant cap a Canal 20. Armand Beneito, bon dia.
Bon dia a totes. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Ja sabeu on d'anar a buscar panellets, Josep,
jo,
no?
Jo sí, jo ho veig a casa de la Júlia. No. Casa de la Júlia i a la Conxita.
Ah, veus?
Ja està, sí, no? Doncs
sí. Pues benvingut seràs.
No, no. I tant, casa no veniu? Cal que vinguis, que no en trobaràs.
Oh, a l'Eulària ja no.
Bueno, et puc oferir el que vulguis, eh? Ja. Que no siguin panellets, tinc moltes coses, vull dir que no hi ha problema, però dels panellets,
menjar,
òbviament
menjaries.
No. Sí, sense menjar no marxaries, ja t'ho dic.
Bueno, Josep, tu castanyes, o millor fumo una castanya amb algun moniato, no? No? Això potser sí, no?
Jo, bé, el que deia la Júlia i sobretot la Conxita, que també diu que em fan, també m'havia fet quan teníem el nen a casa, però ara que el nen ja vola, pues ja no, res de tot això, ja anem a la botiga a comprar-ne. Millor dit, ja li he dit a la dona que no cal que em compri de panellets. Castanyes i moniatos sí que ja fa temps que em menjo. No sé vosaltres, però jo, ja castanyes, ja la dona ja té una paella especial, no? Una paella que ja ha estat rovellada de tant la fer-se-la servir. I els moniatos nosaltres també cada diumenge o dissabte, com fem barbacoa al llarg de foc a casa, doncs fem els moniatos directament al foc. El Tots Sants. Bon.
Molt bé.
El Tots Sants.
Jo en faig pocs, perquè com que no puc menjar, doncs faig poc.
El Tots Sants també és important. Ara he pensat, no hem comentat res.
Sí, sí,
no m'agrada gaire parlar de cementiris, perquè vull dir, a mi els cementiris em fan una mica de iuio, perquè vull dir, jo no hi vull anar.
Sí, però tots total, hi tenim que... d'anar-hi. Un moment, va, t'intentem
d'anar. Sí, no, però no.
Però no serà conscientment.
No, jo conto de no anar-hi.
Bé,
que vull dir... llavors veus que estan arreglats. Ara el cementiri de Sant Jaume, vosaltres no l'heu vist, però fa molt de goig. Vull dir que està molt ben arreglat, molt ben acondicionat, sí. Vull dir, fa goig. I la gent es cuidem dels nínxols que hi tenim. Per exemple, a casa nostra, jo me n'he de cuidar de 5 o 6 aquest any. Vull dir que haig de portar flors i hi vaig cada any. Però un cop l'any, i prou.
Ja fas prou.
Sí, sí, i massa, perquè vull dir, ja dic, mil cementiris, no.
No, i a mi tampoc.
No és una cosa que em motivi.
No és una cosa que tampoc m'agradi. Jo sempre he dit que...
No és agradable, no.
Les coses es tenen de fer de viu, eh? Si de mort
sí,
ja...
Sí, per aquella.
Jo almenys m'ha passat, eh? Jo de viu he fet el que he pogut, ara, de mort. Que escolteu, no sé si és val millor que et cremin i no pensar-hi més.
Sí,
de totes
jo
totes,
tinc,
eh?
Jo ho tinc dit. Sí. No ho tinc escrit, que penso que ho hauré d'escriure.
Escriu-ho.
Perquè no sé si... Bueno, dir, els que quedin m'ho faran, però jo al cementiri res.
Home, si els ho dius... No, jo tampoc no hi vull estar, eh? Ja també tinc les ordres donades.
Veus, doncs jo sí, però de paraula només.
No, jo també, de
paraula. Es veu que s'ha d'escriure, això.
Si és de paraula, ja et
farà... Per aquell ja ho sap, vull dir que...
Ja et faran cas. Vols dir? Sí, home, sí.
Bueno, ja veurem, suposo que sí. Un o altre quedarà per fer-ho.
Sí, home, sí.
De fet, el dia de Tots Sants no és un dia trist. El dia dels difunts és el dia 2.
Sí, ja.
El que nosaltres ho agafem com a festivitat i per portar les flors al cementiri, però en realitat és el dia 2. El dia de Tots Sants se celebra a l'Església, se celebra una altra cosa.
Ja.
Celebra el dia de la gent, bona. El dia de la gent bona.
No ho diguis, és el dia de la gent bona. Sí. El dia 1 és el dia de la gent bona.
Sí. No, de veritat, que han deixat, no han pujat els altars, però sí que han donat testimonis de ser bones persones i tal. Vull dir que tenim així... El dia dels difunts és el dia 2.
Abans es feia molta festa.
Tothom ho ha passat a l'1.
Però el 2 no és festa, però anys enrere sí que ho era, perquè jo em recordo que anàvem a missa i fèiem celebrar amb el dia dels difunts, llavors es feien... Aquest dia hi pensava jo. Ara, esclar, degut a la pandèmia, aquí a Sant Jaume, cada any el mossèn a la tarda a les 5 va fer una cerimònia allà al cementiri mateix, i fa una cerimònia conjunta per tots els difunts que hi ha, no? Però jo em recordo que quan jo era petita, el mossèn passava nínxol per nínxol. O sigui, la família t'esperaves allà i llavors feies dir l'absolta pel teu en concret. Et feia pagar, no sé quan, vull dir, havies de pagar.
Un negoci.
Sí. Havies de pagar una quantitat, no gaire, però et deia una absolta pel teu difunt en concret. Jo me'n recordo d'això.
Bueno, jo quan era petita, passava només que per la porta i em resultava un trasbals enorme. Ja després, quan va morir el meu pare, van entrar abans i tot, i quan va morir el meu pare ja se'n va anar passant, i bueno, pues ara ja ho tinc passat del tot.
Això a tots ens ha passat.
Però...
A tots ens ha passat.
Sí.
Que li tens un respecte.
Sí, era algo serio, eh?
Que tens un respecte.
No es passava la porta.
Bueno, respecte sempre em fa, perquè ves, és una cosa que no és gens agradable, al cementiri.
Sí.
Doncs ara diré una cosa.
Però no és... raonable no és que tinguis aquesta mena de polla, aquesta cosa, perquè els que hi ha allà no poden fer res. Vull dir que si ho raones...
Algú es podria aixecar.
És una tonteria.
Doncs jo et diré una cosa. Hi vam anar l'altre dia amb el meu home, vam anar a mirar aviam quines flors compraríem i tal, dels nínxols que tenim, que això, que allò, val. Doncs érem sols, no hi havia ningú. Era un dia al migdia, aquesta setmana passada. Doncs mira, que l'entrar allà, jo vaig pensar, quina pau i quina tranquil·litat. Esclar, no hi ha ningú que t'enri, érem tots sols. I com que el cementiri, ara diré una cosa, poder que és una mica així, és acollidor. Vull dir, et dona una sensació d'acolliment, perquè vull dir, estan molt ben endreçats i vull dir, fa goig. I llavors vaig pensar entrar allà dintre, jo feia poder, ja et dic, un any. Que no hi havia.
Home, perquè la gent que està allà dintre no diu res,
No, és l'ambient en general, l'ambient del cementiri.
Sí, home, sí.
Vull dir que penses, ostres, és una cosa que
home,
no va fer ni cap... una sensació...
El silenci que hi ha allà dintre és diferent al que puguin a fora.
No, home, hi ha gent que es dedica a anar a passejar pels cementiris de tot el món, eh? No solament
sí,
d'aquí,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. És veritat. A Vilafranca, a Vilafranca fan visites nocturnes programades. Ara, ara no ho sé, degut a la pandèmia, però està escrit, ja ho veig, a vegades a la Fura o a algun lloc, posa, doncs, visita el cementiri de tal hora a tal altra, i al vespre, evidentment.
Sí, aquí també, cada any, ara fa uns anys, hi havia això del Festival Eva, que també es feien actuacions a dintre el cementiri, eh? I eren coses agradables, vull dir, trossets de teatre, coses musicals, una mica de... molt diferent, poesia, i podia haver molta cosa, inclús pel·lícules, trossos de pel·lícula, vull dir, molt bé.
Jo sóc persona de teatre perquè m'agrada molt el teatre i m'agrada fer teatre i de jove.
Jo també sóc artista.
Sí. Bueno, jo ho era, ara ja no. Ara més aviat, si fem obres de teatre, faig de traspunt o coses d'aquestes aquí a Sant Jaume, però jo havia fet molt de jove, jo disfrutava moltíssim. Sí, però saps que pensar d'anar a veure teatre al cementiri no em llama molt.
No, és que està, el dia que ho fan també està ambientat a tots els camins i està tot ple d'espelmes.
No, no, sí, bueno, és igual, és igual. No, però doncs m'estimo una més amb un teatre.
Totalment, totalment.
Mira, jo tinc els meus pares i el meu germà gran que no hi són al cementiri. No? Van ser prou valents per donar el cos a la ciència i als òrgans.
Sí, però ara no en volen ja. Ja no els volen, que en tenen masses.
No, ja, perquè ja parlo d'anys, això, ja, eh? Era al principi, i el meu pare era l'any 92, vull dir que
sí,
ja fa anys.
Però, llavors, potser sí que els acceptaven, sí, però sí. La meva mare ho tenia escrit, això, eh? Però al final, quan ella va morir, no ho vam fer. Va semblar
bueno,
que
si
no,
dones,
que no ho
faria. Si dones òrgans i tot, sí que se te l'enduen, eh?
Bueno, el que passa que la
mare és quan només es dona el cos a la ciència per abaratir els gastos. Sí. Ja veuràs, no hi ha els 4 i pico de cèntims de la funerària. Ai, sincer, el meu veí que és en terra morts.
No, però avui un enterrament val diners, eh? Vull dir que si
4.000 i escaig. Sí.
De 4.000 cap amunt.
Sí, per això, el més senzillet, el justet.
Depèn del taüt que triïs, perquè el taüt sol ja et val una pila de calés.
Sí, més val canviar els mobles del menjador.
Sí, i tant.
Que estaràs més a la moda.
Sí. La veritat és que sí.
I viuràs més bé.
Sí, i tant.
Ostres, ja ho veieu de què riem?
Sí, però escolta, sí, si no ens agafem així...
S'ha d'agafar amb humor, si no malament. Ah.
Si no malament, rai.
Sí.
De totes maneres, t'he d'arribar, doncs quan arribi ja arribarà.
Sí, ara però mira, sempre penses que no t'enteraràs.
Jo que no ens en donem gaire compte.
Sí, però no t'enteraràs quan arribi. Una,
allò que diu, una bona mort i que trigui.
Sí.
Això. Una hora ben curteta, com el part, oi?
Això. Sí, no, pobres ara, aviam, jo l'última mort que he viscut a casa és la de la mare, era l'any 2017, de moment, gràcies a Déu, no he fet res més. La mare es va morir a 93 anys, i va estar 18 dies a l'Hospital del Vendrell, vull dir, mig amb coma, mig amb no, bueno, és igual, allò va ser aquells 18 dies, per ella, jo no sé si ella se n'adonava, la veritat sigui dita, perquè se la veia, esclar, estava sedada, evidentment, llavors el seden i adiós, muy buenas, vull dir, penso que... No pateixen, però el que ets al costat és dur.
Sí, i tant.
Sí.
Home,
sí.
Jo l'últim que he tingut ha sigut de la meva sogra, que és l'última que s'ha d'això. I esclar, a veure, jo sempre penso, i ho vaig dir-ho en aquí i tota la ràdio, que és una vergonya, que juguen amb la... T'ho fan bé, quan vas al tanatori, t'ho fan bé, però juguen amb els sentiments de la gent. M'enteneu? Perquè, esclar, és car. Amb una cosa que suposo que podrien donar-ho a la meitat de preu, perquè ja em direu.
I tant.
Tenen un edifici...
Això és com tot.
Jo crec que sí.
Tenen un edifici que aquell edifici ja li trauran el suc, però esclar, cobrar com nosaltres mateixos a quasi 5.000 euros, doncs esclar.
Sí, sí.
I això que no era res de l'altra
banda. Sí, és el que val,
però és que... I
no és res de l'altra banda, perquè pot costar més si vols, eh?
I tant. Sí, abans ja ens van dir, i no volen esmorzar, cony, ja vindrem de casa desmorzats, no? I la gent que vingui, que també li donarem carmelos. A veure, és que...
No, l'esmorzar el posen per tothom. Croissants, cafès, tés...
Sí, i després sí, sí. Encara
això,
el llibre...
Bueno, això estic parlant de Barcelona, eh?
No, no a Vilafranca aquí, també ho fan.
Aquí, Vendrell, no, aquí no, també, no, aquí també.
El Vendrell,
posen, posen begudes no. I, no. I serveis varis, ves?
No, hi ha sí, màquines, sí. Però tu has de comprar, si vols res. Però jo a Vilafranca ho he vist, que hi ha una mena de xins de
jo a Barcelona sí, aquí no, al Vendrell no.
Ara, els tanatoris, doncs, són, abans un mort el tenies a casa.
Bueno, no, això és molt, molt higiènic. Això és molt higiènic, és molt important, això.
Clar, vull dir...
No, i tant, no. I tant, i tant, i tant que sí.
Home,
sí,
però resulta que si és municipal ho poden donar -ho més barat. Clar, llavors, si municipal es pot donar més barat, per què no els hi obliguen aquests que són privats a que també sigui un preu més raonable?
Més raonable, sí.
Home, perquè, esclar, doncs, no, alguna gent no pot pagar-ho, eh? És que, esclar, sí, suposo que deuen donar...
Majoritat.
Deuen donar facilitats, però segur, eh? Que vas i pots demanar un crèdit. Però, esclar, a veure, sí, tant, hasta per morir-te tenen de pagar, tenim de pagar un crèdit, no, eh?
Sí, 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 sí.
No,
sí,
i encara, ja vull dir, sí. d'altra banda, mireu, jo ara penso una altra cosa. Els que es morim normals, o es moríem ara, no? Els que es moren ara, pobrets, s'ho han d'arreglar sols, eh?
Ui, ara.
Perquè no hi va ningú, eh? No hi pot anar ningú, perquè vull dir que Sant Jaume s'ha mort un... Vull dir, una dona del meu carrer es va morir del Covid, però això era al principi, entre març i abril. Doncs em penso que hi va anar son fill i...
Tres persones, hi podien anar tres persones.
Llavors,
jo també se'm va morir un cosí i tres persones.
Ni tantes, eh? O sigui que no la va veure ningú mai més en aquella bona dona, eh?
Sí,
vull dir que...
A sobre de tot ha de ser horrorós,
doncs,
això,
doncs,
eh?
D'altra banda, doncs això dels tanatoris, jo també trobo que aviam, nosaltres no fem la vella de quedar allò a la nit i això, però no. Doncs que tu se t'hagi mort una persona estimada i que vinguin la gent a donar-te el pes a millor, trobo que reconforta, jo.
Sí, dir, això no, jo no hi dic clar, res amb això, això està bé.
Sí, 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 és veritat, el que passa que és veritat, que cobren una quantitat que no caldria.
Perquè si vols un llibre, el llibre, a part, vull dir, arribarà un moment que a tota part, vull dir que per entrar, sí. No, és que tindrà de pagar un peatge. És que, esclar, arriba... Sí, és que sí, no, la veritat us tinc a dir, sí. És una cosa demencial.
Sí, sí. Com si sí. N'abusessin una miqueta. Sí.
Si vols
sí,
música, sí a part. Sí. Si vols... jo, bueno, jo, no sé vosaltres, però jo no em pago, eh? Això que li diuen el deceso, escolta'm, ja...
Jo sí, mira, sóc tonta.
Sí, però
jo
el meu...
Jo molts anys enrere també.
Però la meva mare...
Ja no. M'hauran de posar dues caixes ja.
Sí, no, doncs pues, no ho creguis.
Encara es venen al darrere amb altres, eh? Alguna vegada encara es truquen sí, de Santa sí, Llúcia sí, perquè sí, estem sí. Socis. I el meu home diu, no vull pagar. Si no, no, no. Vol enterrar, que no m'enterrin. No, 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 de pagar.
No.
A mi també em van perseguir quan va morir el meu marit. I només deia, bueno, pues ho paga tot de cop, ara, i diu, i el que val ara... I això ja per mi, no? I després, doncs ja està, no han de fer res, i dels altres, i tal, i total, va ser el mateix. Perquè els meus sogres van pagar tota la vida, la meva mare també, yeah, els meus pares, i nosaltres, no, va haver un moment que vam de deixar de pagar i vam dir, quan d'allò, ja el pagarem.
Total.
I quan va morir el meu marit, doncs això vaig fer. Però vaig tenir la mateixa feina, l'únic extra va ser anar a la caixa. Perquè després has d'anar a escollir-te la urna, el recordatori, no sé què, no sé quantos. Total, que l'únic que hi ha extra és anar a la caixa a pagar res més.
Sí.
Llavors, pues, a mi ara últimament m'estan perseguint i ja els he dit jo, a mi no em truco més.
Jo no, 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 jo no, aconsellaria...
Jo vaig llegar com a malament i tot, ja.
Jo aconsellaria que no ningú ho fes. Perquè resulta que després, com la meva mare, que es va estar pagant des de tota la vida allò, el duro,
sí,
sempre
sí,
el duro
sí, sí.
Famós, que venien a cobrar a casa, i després va ser una caixa de cartró, que és el que ens van dir. No, això és el més barat. Esclar, llavors ens diu...
Compte.
Aquí hi ha algú que s'ha fet ric durant molts anys.
I tant.
Molts
inverteixen
anys.
Amb els diners que tu vas pagant.
Hombre.
Vull dir, és una bicoca, ves? Jo, les vegades que m'ha sapigut greu, però mira, m'hi va posar el meu avi el néixer,
bueno,
ja.
Clar.
Imagina't, per això dic que almenys ja dic tenir dues caixes de morts.
Sí, això és una
perquè
cosa...
Ell gestionava, era gestor i gestionava una companyia d'aquestes. I és clar, com més personal hi entrava, més li donaven. I mira,
clar.
Ens va posar tots... A tots
bueno, però mira, així la diu la Cortesa de la Valiente o el que sigui, vull dir,
però,
sí,
mira,
clar, i ara, ell ja va guanyar alguna dius... coseta
Sí, sí, bueno, però sí. Em sembla que ja li he pagat ja.
Sí, sí,
que devia guanyar
l'avi. Ho has pagat. I tant, i tant. Ho has pagat de sobres,
eh? Això, doncs, perquè si, sí. Si era l'avi, carai, fa, sí, fa sí. Anys.
Sí.
Deu fer molts
sí.
Anys que pagues, doncs.
Bueno, l'avi va néixer el 1899, o sigui, era del segle XIX, encara que fos l'últim any, era del
escolta,
segle XIX.
I ara, per, així, per ser ben sabelluda, quan pagues?
Quan pago? 17 euros en, i carai, pico.
Cada mes?
Cada mes.
Cada mes.
Quanta?
Bueno, sí, no és cap capital, sí, però sí. Mira...
No,
jo penso que mira, és igual, és una obra de caritat més
no,
que
pas. Tu fas una obra de caritat. A l'empresa.
No,
a l'empresa.
Les asseguradores,
a l'empresa.
Escolta, no, tens mal agafat això.
És
un regal, no, un regal que els hi faig, esclar que sí.
No, Santa, si és Santa Llúcia, és una, no,
no,
és una empresa d'assegurances.
No, no,
ah,
val, no,
és igual.
No és cap sant, no.
No és cap sant, és igual, és igual, és igual.
Totes ho tenen, no, hasta la caixa, escolta. Hasta la caixa en té.
Sí.
Les asseguradores volen negoci,
ara ho pago a través de la caixa, sí.
Ja dic, les asseguradores de negoci volen sí. Negoci, pèrdua...
No, ni una ni mitja.
No, perquè a l'hora de pagar llavors és quan et donen la caixa de cartró. No, és que vostè pagava el mínim.
Aquesta gent no entra en crisi.
No,
aquesta gent no entra en crisi. Aquests els hi va bé el negoci. No els hi fallarà mai.
No sé.
Home, em sembla que ja em tocarà de fusta, eh?
No sé.
No em desanimeu.
No te n'entraràs, tampoc.
Amb els anys que fa que pagues, igual de roure, eh? Ja, vull dir que serà una caixa guapa.
Amb adormets i tot.
Serà una caixa guapa, guapa, la que et toca.
Ai, Déu meu. Millor que no ho veieu, eh?
No, no, no. No et conec, vull dir, que Sant Jaume sense dormir... Ja dic, si ara no vas ni pels... Aviam, aquí a Sant Jaume hi ha l'acostum que quan es mor una persona, la gent anem a enterrament. Vull dir,
sí.
I vas a enterrament, però ara, com que tampoc no fan la cerimònia, doncs ara ja ni això. Vull dir que...
Aquí ara, de moment, es va a l'església. El primer temps de la Covid sí que el mossèn anava a fer una pregària junt amb els quatre de la família o tres que tocaven a davant del nínxol, eh?
Jo no crec que aquí Sant Jaume el mossèn hi anés per res. Jo dic jo, que no ho sé, però vull dir...
Júlia, Conxita, Eulàlia i Josep, seguiu amb aquest bon humor incombustible que ens alegreu molt aquests matins de dimecres. Bona castanyada i ens retrobem d'aquí una setmana. Gràcies.
Gràcies, igualment. Adéu, adéu.
Adéu, adéu.
Adéu,
adéu.
Adéu, adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.